Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Comença ara, quan falten 7 minuts per les 9 del matí, amb la companyia de Xavier Salamartí, Pere Vilanova i Josep Oliver. Senyors, bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Com estem?
Bon dia.
Senyor Salamartí, l'últim cop que ens vàrem veure era avui fa una setmana. Faltaven 12 hores per començar la final de la Champions i vaig preguntar, escolti, el Barça que hi guanya, que hi perd, si guanya aquesta nit? I em va dir, oh, si guanya haurà de pagar 9 milions d'euros en premis, no?
Bueno, per 12, el que passa que, diguem, recupera 3. Perquè arrel de la nova política salarial, una gran part dels salaris són variables, és a dir, estan lligats a que el jugador jugui, que el jugador marqui gols, és a dir, variable individual. Una altra part molt important és variable d'equip, si l'equip guanya una Lliga o una Champions, aquest any ha guanyat 2, per tant s'han de pagar 2 vegades la variable. Però clar, arrel d'això, el Barça ha intentat fer que els contractes de publicitat, els contractes de cobrar, també siguin variables. És a dir, que si guanyem, la Telefònica pagui més, la Caixa pagui més, i això no s'ha aconseguit. De fet, es va intentar també assegurar, però fixa't com funcionen els mercats, que el mes de setembre el Barça va intentar comprar una assegurança, és a dir, tu pagues 1 milió d'euros, si guanyes, aleshores sigui la companyia de seguros la que pagui el salari extra. Però el mes de setembre ningú va voler assegurar.
Perquè ja es veia que el Barça podia guanyar.
Els mercats ja preveien que guanyaria el Barça.
Bona visió.
És a dir, no, els mercats van tenien, pels números, a les cases d'apostes també, el Barça el que tenia més números de tota Europa de guanyar ja al principi. I per tant no va haver-hi manera d'assegurar. Doncs una manera d'assegurar és fer que els contractes de publicitat també siguin variables. El que passa és que la major part de contractes encara són antics, n'hi ha alguns que ja són nous, i aquests nous són els que portaran els 3 milions, però encara hi haurà un dèficit de 9.
Aquest estiu, si fan un tour, que el duran fer, el caché del Barça haurà pujat.
Exacte, diguem, això és a curt termini, per l'impacte del tancament d'aquest any, que sabeu que l'any del Barça s'acaba el 30 de juny.
De juny.
Doncs això tindrà un impacte negatiu, però a llarg termini, doncs clar, el Barça té un caché més gros, la propera vegada que vagis a negociar amb Nike, doncs, cobraràs més, contractes televisius cobres més, els contractes de publicitat estàtica, clar, tens més poder de negociació perquè tens un producte molt més bo.
Això sí que és un cert virtuós. Perds.
Això és virtuós.
I això
ho pensa vostè?
No. Tot això ho pensa el president i l'equip, diguem, executiu.
I vostè què pensa, doncs?
L'Anna Chicoy i els que, diguem, els professionals de l'equip, els professionals
del club.
Del club.
I vostè, quines idees els hi dona?
Jo sóc un supervisor.
Yeah. Que està d'acord amb el president.
La feina del president de la comissió, la comissió econòmica no és de la junta directiva, ja ho he explicat algunes vegades. I, diguem, la comissió econòmica és la que representen el soci perquè la junta directiva faci les coses bé. Les coses bé. I, diguem, el que fem a la comissió econòmica és vigilar que les coses es fan bé, però les coses les fan ells, nosaltres els diem això sí, això no, però, diguem, però les decisions les prenen ells. A mi, si em pregunten alguna cosa, la meva opinió sobre coses, òbviament els hi dono amb molt de gust, però l'economia la porta l'Anna Chicoy.
Ja. Ara que parlen de mercats i d'anticipar mercats, algú sap què li ha passat a les borses en els últims dies?
Home, hi hem pujat extraordinàriament, i no solament les borses, sinó una pila de mercats de diferents actius, metalls, per descomptat, petroli, en fi, mercats emergents, i ara, bueno, hi ha un temor generalitzat de que, com que la inflació està començant a cremar una mica més, especialment als Estats Units, però també a Europa, que els tipus d'interès vagin més enllà del que s'esperava fa uns mesos. Ara als Estats Units ja es parla del 6%, estan ara al 5%, i a Europa probablement ja n'arribarem al 3.
Sí, que les autoritats monetàries posin el diner més car perquè la gent no consumeixi tant.
Sí, perquè
no s'apugin tant els preus.
Sí, perquè baixi la inflació una mica, exacte, perquè es controli el procés inflacionari, per tant es limiti el creixement dels preus.
Per tant, les empreses no venen tant, per tant les expectatives de guanys...
El tema més aviat és que el pujar tipus d'interès, la quantitat de diner que circula tendeix a reduir-se. I llavors les inversions especulatives, que n'hi ha moltes, doncs han intentat, perquè et facis una idea, el coure havia pujat un 70% des del gener, clar, ha caigut un 12%. És a dir, els augments de preus en primeres matèries, especialment l'or, la plata, el platí, el zinc, tots els minerals objecte de comerç internacional havien pujat de manera extraordinària, igual que el petroli, I aquí hi ha molts especuladors, bueno, especuladors no s'ha dit que agafen diners d'un mercat i el col·loquen en un altre buscant un benefici, i han vist que efectivament poder els mercats havien anat massa lluny i han aprofitat per fer grans beneficis.
L'or per aplicacions industrials, sí?
No, l'or com una protecció per la inflació.
Val. O sigui, el típic...
En aquest moment hi ha un altre element, hi ha un cert temor a la caiguda excessiva del dòlar. I per tant, molts inversors busquen l'or com un refugi tant contra la inflació com contra una eventual caiguda del dòlar.
L'euro s'està apreciant molt,
sí,
no?
És la contrapartida.
Sí, a veure, hi ha un altre factor. Una cosa és que, curiosament, diguem, comparat amb el que havia passat a l'any 75 o a l'any 79, quan havien pujat molt els preus del petroli, immediatament havien pujat els preus de tot, perquè el petroli, diguem, és un cost, és un factor que es fa servir gairebé a totes les indústries, això fa pujar els preus de tot. Curiosament, aquesta vegada no havia passat. El preu del petroli havia pujat moltíssim, però no havia anat a parar a la resta de preus. La inflació no es havia disparat. Recordo que l'any 75 la inflació havia pujat a 25% ràpidament. Aquesta vegada no havia passat, però ara, com diu el Josep, ara, després d'un parell d'anys d'aquesta pujada, ara comencen a venir les alces de preus, i efectivament, per aturar aquestes alçades de preus, el que fan els governs, els bancs centrals en particular, és pujar els tipus d'interès perquè la gent no compri tant, i això reduï la demanda, i això posa menys pressió sobre la inflació. El que passa és que el pujar els tipus d'interès fa que la gent surti de la borsa i vagi a comprar aquests actius de tipus d'interès fix perquè ara paguen més, i això fa baixar la borsa. Aquest és un factor, efectivament. Però hi ha un altre factor, i és que d'algunes economies emergents que semblava que creixerien molt, la Xina, la Índia, no sembla que estan creixent tant. I això fa que la gent prevegui de que la gran demanda de petroli, la gran demanda de tots aquests factors, els eny i tot això que deia el Josep, no sigui tan alta. I per
serà altíssima
que,
igualment, però no tan,
però no tan alta.
Alta
com esperàvem, el qual fa que baixin aquests productes, i si fixes, les bosses que han patat de veritat són les d'aquests països,
sí,
les dels països emergents. I llavors aquesta por de que el món que s'anava desenvolupant no es desenvolupi tan ràpid, doncs s'escampa, es contamina a la resta.
S'encomana
a la resta d'economies, i per tant també les nostres.
Ja que som en la plana d'economia, vostè, senyor Vilanova, continuï aquí amb nosaltres, no se'n vagi.
Jo tinc aquesta tradició de les coses que no en sé, procuro parlar-ne menys de les altres.
Molt ben fet, molt ben fet.
No, però ho estava pensant en termes allò... Ells pensen globalment, jo actuo localment.
I ahir se'n van a vendre unes accions.
No en tinc ni mitja. No, pensava en la hipoteca, que això suposo que m'esteu dient, sí, que més val que acabi de pagar-la ràpid perquè pujarà.
Aviam, amb els temes de les hipoteques, els que tenim determinada...
Ho dic perquè molts dels que ens escolten, quasi tots deuen tenir una hipoteca, sí, no. I una mica menys accions. No?
Tens un fons d'inversió, un fons de pensions, segur, sí, pots tenir accions, gairebé sense saber-ho.
Però no te n'acabes d'enterar. No te n'acabes
d'enterar. Sí,
però no te n'acabes d'enterar en el sentit que hi ha un senyor...
Home, sí, quan t'envien l'apunt trimestral...
A sobre de que no intervinc, em portarà la contrària del gato. Jo vull saber... Amb la hipoteca, què passarà?
Jo he venit aquí a parlar de mi hipoteca.
A quatre anys vista, que és dels que em falten per pagar. Que quan la vaig contraure fa
només
molts
4.
Anys, em va semblar una quantitat estrambòtica que mai podria arribar a pagar,
i per un
temps interminable. I ara ni te la donen. Era 15 anys.
El que et queda, com que tot és capital, diguem, la pujada d'interès t'afectarà...
Doncs a veure, que portin cava i ens ho bevem tot, ja està.
Ah, perquè clar, ja deu haver...
Ha pagat tots els interessos
i estan pagats.
És dir, que em convé redimir-la de cop o què?
Bueno, de fet, ara ja depèn de tu, perquè
queda
capital i amb una inflació...
I de mi circumstància, que és la meva parella.
Amb una inflació del quasi el 4 a Catalunya, doncs jo diria que deixa-la.
Que deixa-la, què vol dir? Que la pagui o no?
No, que la vagi pagant.
Vale.
Previsions d'hipoteca...
Tipus d'interès. Ho he dit moltes vegades aquí mateix, els tipus d'interès a Espanya estan, i a Catalunya, no baixos, estan molt, molt baixos. Clar, en aquests moments el tipus oficial del Banc Central Europeu està al 2,5. Tenim una inflació a Catalunya del 4 el mes passat. El MIBOR més el tipus oficial està al 3,8. És a dir, el tipus oficial d'una hipoteca variable és negatiu en termes reals. Escolta, això no, vaja, jo no ho he vist mai. I no estic parlant de la prehistòria, fa 10 anys, 95, el tipus d'interès nominal podia ser del 16. i la inflació estava en el 6, i el tipus
del 17. Real... Del 17.
Vale, el 17. És la que vas fer tu, no?
Ai, que dolor. Però la bona notícia és que després, al cap de 5 anys, penses, és com si m'haguessin augmentat el sou 74.000 peles, que és una falsa percepció de la veritat, però que t'alegra el dia.
Però bueno, fa 10 anys d'això. Sí, sí. Per tant, diguem, pujaran, però moderadament.
I per tancar el...
Però ja ens ha dit en Capdevila que tot el que puja baixa.
Baixa. No, no, això ho va dir Montilla, perdoni. No, no, Capdevila ha citat la font autoritzada. Escoltin, ja que som en això, Braun vol tancar la fàbrica d'Esplugues, és la quarta més important en nombre de treballadors del Baix Llobregat, fa molts anys que hi és, i el que diu és, en el conjunt de la meva activitat no perdo diners, perquè venc, comercialitzo productes fabricats a altres llocs, però aquesta nau industrial o aquesta fàbrica sí que estic perdent diners i al final tots seran números vermells. De manera que m'emporto, crec que ha dit, les batedores a l'Europa de l'Est i les planxes a la Xina.
Però això jo recordo, i aquí, deixa'm que digui una cosa, jo que no en sé d'això, però és el que va fer Mark Spencer aquí davant a la illa. Jo anava bastant a Mark Spencer aquí de la illa perquè venia en taramà, que és un menjar grec bo que a Barcelona és molt difícil de trobar, en canvi a París o a Nova York, a tot arreu en trobes. I venia en roba, estava bé i tal, barata. I un dia vaig anar i la venedora estava molt encara desolada i em va explicar això, és que ara tancarem, dic, i tancarem perquè em va explicar això, perquè els havia explicat l'empresa que no es gastessin en pèrdues aquí, sinó que havien calculat a uns quants anys vista, sí, no sé quants, que el benefici seria menor de quan s'hi van instal·lar i que això, en el conjunt de l'activitat Mark & Spencer a tota Europa, els portava a fer una sèrie de relocalitzacions, em va dir. I, bueno, doncs és el que hi ha, això és el que... Jo vaig quedar molt enfadat perquè la botiga que hi ha ara en el lloc on hi havia l'altre m'agrada menys.
Què li sembla?
Aviam,
ja em sembla malament, per cert. Però
el bueno. Cas concret de Braun, desconec la situació específica de l'empresa, però forma part d'un procés que ja fa temps que va engegar-se i que potser el moment paradigmàtic en el cas de l'economia catalana és quan l'ER decideix tancar la seva factoria a Cervera, això em sembla que és el 2002, i posa de relleu que efectivament l'economia catalana, que havia estat creixent en l'àmbit industrial de manera molt intensa en la segona part dels 90, els seus marges de competitivitat, sobretot amb els països de l'est d'Europa i per descomptat amb els d'Àsia, s'havien exhaurit. I de fet estem en curs d'un procés de reestructuració industrial profund, jo crec d'un abast molt, molt més petit que el de la primera part dels 80, que allà sí que va ser duríssim, però aquest procés és inevitable agregadament. Per què? Perquè, en fi, perquè les xifres salarials, especialment en aquests sectors que són molt intensius en mà d'obra, les xifres salarials de mercats de l'est són tan diferents de les nostres que la competència aquí realment és excessiva. L'altre dia sortia també a la premsa que Amena, aquesta companyia de telecomunicacions, doncs, ha externalitzat els seus sí. centres d'atenció cap a Xile, cap a Argentina. Vull dir...
I no sé on t'he llegit avui que hi ha obres que s'endarrereixen, que les acaben treballadors paletes xinesos, que els porten aquí a treballar perquè treballen tantes hores com vulguis, tot el cap de setmana que convé, i hi ha uns preus bastant més baixos. Ah, sí, el portal de la Vanguardia, los chinos... irrompeixen en el sector de la construcció.
És a dir, en l'àmbit industrial, i amb això acabo, s'està produint un procés de reconversió i s'estan perdent activitats molt intensives en treball de relativament poca qualificació i la inversió que s'està produint sembla que va cap a sectors més intensius en capital i, per tant, amb més capacitats de competir en el mercat europeu en el mitjà de termini.
A veure, efectivament, diguem, quan ets un país pobre, com érem nosaltres abans, la competitivitat la tens, diguem, oferint salaris, costos baixos, i molts països, inclús nosaltres, quan érem pobres, hem fet això, ara són uns altres països que ho fan.
El problema... Quin any vam passar a ser rics?
No, això és un procés continu, cada any vam pujant 2-3%, per tant, cada vegada ets 2-3% menys competitiu. Si competeixes amb costos baixos. Per què? És a dir, que si tens èxit, aquesta és una estratègia que si tens èxit s'acaba. És una estratègia que es mora del propi èxit, no? Perquè el propi èxit vol dir que creixes. Creixes vol dir que els salaris pugen i els salaris pugen vol dir que deixes de
poder cobrar tu.
Per tant, el que has de fer, diguem, si ets un país intel·ligent, és quan no pots produir més barat o més qualitat que altres països, has de fer coses diferents, coses noves, i és per això que ara tothom parla d'innovació. Si no pots fer el mateix més barat, doncs fes diferent. Fer diferent, fer coses noves, i per tant hem de, com a país, el que hem de fer és passar del procés de produir coses barates a salaris baixos a produir coses noves a salaris alts. I aquest és el procés que estem vivint, i és un procés que hem d'acceptar, i és un procés que no només hem d'acceptar, sinó que és bo per nosaltres. Però sobretot, i abans parlàvem de mirar-ho local o mirar-ho global, jo crec que és molt bo per la humanitat de que els, diguem, els pobres del planeta els hi vagi la inversió. De la mateixa manera que a nosaltres ens van anar bé que hi hagués inversió exterior quan érem pobres, és bo que les empreses vagin a la Xina, és bo que les empreses vagin a Romania.
Què deuen dir les 700 famílies d'Esplugues, per això, no?
No, però també, no, ja vols parlar de les famílies d'Esplugues, però també parlem de les famílies d'immigrants, perquè una altra de les notícies d'avui és el tema dels immigrants, i un altre dels temes d'avui és el dels criminals que venen de Romania a robar. Tot això està lligat. És a dir, si nosaltres, els europeus, diem... Nosaltres produïm els béns agrícoles, nosaltres produïm el tèxtil, nosaltres produïm els cotxes, nosaltres produïm les planxes, volem produir tot. I els diem als pobres, a sobre no vingueu aquí, perquè si veniu amb patera us fotrem fora, ara posem uns helicòpters perquè no vingueu. Però no us preocupeu, i aquest és el nostre model, que jo crec que és terrible, no us preocupeu que ja us donarem les engrunes, us donarem el 0,7% i us enviarem les ONGs perquè us ajudin. Perdona, això no és la manera com s'arregla el món. La manera com s'arregla el món és que els pobres, és a dir, els africans, els asiàtics pobres, i en aquests moments els de l'est d'Europa, que són molt més pobres que nosaltres, tinguin les mateixes oportunitats de treball que vam tenir nosaltres quan érem pobres, a través de la inversió exterior. I tenint en compte que aviat, quan l'Europa de l'est sigui rica, doncs aquestes mateixes empreses que, que primer es van deslocalitzar d'Anglaterra cap als Estats Units, després del nord d'Estats Units cap al sud d'Estats Units, després del sud d'Estats Units cap a Europa, després d'Europa cap a l'est d'Europa, al final esperem tots que acabin a l'Àfrica i que diguem, en aquest procés de buscar salaris baixos vagin realment a on els salaris són els més baixos del món, que és en els països africans. Això serà bo per aturar la migració, de fet serà l'única manera d'aturar la immigració, i per tant des d'un punt de vista global jo crec que és bo que passin aquestes
coses. De tota manera, hi ha una part del seu discurs que no és només el model europeu, els Estats Units també està blindant les seves fronteres. No?
Absolutament, europeu, americà i japonès. De fet, els que més brinden tots són els japonesos,
Que
tenen subsidis agrícoles molt més alts.
No volen deixar passar xinesos?
Xinesos o vietnamis o la gent del sud d'Àsia. O sigui, tots els països rics, perquè és els lobbies d'aquí, diguem, la gent, aquests que perden el lloc de treball, òbviament fan pressió sobre els polítics i els polítics intenten evitar que es perdin els llocs de treball.
Vilanova?
Sí, recordareu que fa un temps es va deslocalitzar Samsung i se'n va anar, em sembla recordar, a Eslovàquia. I hi va haver un debat, però que no va durar gaire temps aquí, que generava un greuge comparatiu, sense que això no vulgui dir que el que esteu dient aquí no és rellevant en el seu conjunt. Samsung se'n va anar i va poder tancar amb unes condicions que l'empresari català d'una empresa catalana o l'empresari espanyol d'una empresa espanyola normalment no pot fer. Per tancar una empresa és molt difícil. Hi ha uns costos salarials, has d'entrar en unes condicions econòmiques bastant regulades. Que no. I en canvi, el que genera greuge és que, com que és una empresa estrangera, té més facilitats per anar-se'n i deixar penjades a X persones que les empreses d'aquí o que l'empresari d'aquí. Això és percebut per la gent com un greuge que genera, paradoxalment, sobretot hostilitat contra els polítics, que són els que després han de decidir aquestes coses. Jo no sé ben bé quina és la solució, però és veritat que la cursa a anar deslocalitzant, en teoria pot ser potser la màquina perfecta aquella que no s'acabarà mai, perquè per molt que vagis deslocalitzant, si allò té èxit i creix la demanda social...
Sí, per exemple, els pròxims anys sempre trobaràs un que és més pobre que tu.
Sí, però Eslovàquia és un cas molt clar, per exemple. Aquests països de l'est volien entrar a la Unió Europea, i amb això sí que s'assembla molt al cas espanyol. Es deslocalitza cap allà, quan siguin com a Espanya, llavors allà les empreses se n'aniran i els obrers eslovacs descobriran amb estupefacció que de 700 en 700 poden també quedar al carrer. Llavors la meva pregunta és,
abans dels 700 que siguin al carrer, són 700 que els han anat
feina,
sí.
Sí.
Pots mirar només el que passa quan se'n van, has de mirar quan arriben,
creen
700 llocs de treball.
Jo anava a formular una interrogació, i és, això no s'acaba mai, o quan s'acabi Àfrica... tornarem a començar a algun altre lloc? La meva pregunta és aquesta, és dir, on s'acaba el món des d'aquest punt de vista?
Home, fent economia ficció, pots imaginar d'aquí 200 anys...
El Pol Nord ja no existirà, eh?
No, però pots imaginar un planeta amb salaris més o menys homogenis i amb nivell de vida més o menys homogeni, ho podries imaginar, però en tot cas el debat no és aquest en aquests moments, i i s'ha dit algunes coses que voldria comentar. En primer lloc, hi ha un element que ajuda a aquesta deslocalització negativament, que és el creixement diferencial dels preus a Catalunya i a Espanya en relació a la mitjana europea i de l'est d'Europa. Aquest 4% de més salaris que s'ha d'afegir cada any perquè els nostres preus estan, diguem-ne, més disparats perquè hi ha una demanda interna excessiva, efectivament va fent perdre competitivitat, a més del l'element que deia el Xavier, que té tota la roca, a mesura que augmentes el teu nivell de vida, lògicament vas perdent capacitat.
És a dir, el fet que a Catalunya la vida sigui més cara amenaça determinats llocs de treball a Catalunya.
Això afecta, per descomptat, perquè quan fan aquests números, la massa salarial s'ha d'actualitzar, l'any que ve s'haurà d'actualitzar per un 3,5% o un 4%, si els preus en pujaran finalment al final de l'any un 3,5%. Per aquest element hi és. De totes maneres, i responent a lo que deies, jo crec que la sortida és és un altre debat que està sobre la taula, que fa Merck i que fa el Mirall, és a dir, s'inverteixen en R+D, en recerca i desenvolupament, i per tant fan projectes molt més de més valor afegit que fixen un altre tipus de capital humà, un altre tipus de població que té un nivell educatiu molt més elevat, que cobra salaris molt més alt, que genera molta més renta i que, per tant, permet, diguem-ne, que el país se situï en un altre nivell de l'escala de valor. I només una última qüestió, perquè el Xavier ha dit una qüestió, diguem-ne, connectava l'entrada d'immigració. Anem al tanto amb el tema de l'immigració. És a dir, l'economia catalana avui, i l'espanyola per descomptat, no podria funcionar sense la immigració, perquè us feu una idea. És a dir, el 10% dels consumidors del país són immigrants, i en el cas de l'economia catalana, la gent que està en el mercat de treball treballant entre 25 i 45 anys, més del 20% són immigrants. És a dir, aquest país, tu treus aquesta mà d'obra i no funciona. I aquesta entrada de xinesos que comentàveu per acabar obres no és més que indicativa d'una tensió tremenda en el mercat de treball català. I, de fet, el que passa amb aquestes pasteres, a més de la misèria dels pobles originaris, el que hi ha és que l'efecte crida més evident és que aquí hi ha feina i molta.
És un quart de 10. Per acabar aquest punt, tota aquesta història de Brown a Esplugues ha tingut un repunt polític. Escolteu Joan Coscubiela dient qui té part de la culpa del que ha passat.
Jo crec que el cas de Brown és l'evidència de com una situació d'inestabilitat política i de feblesa del govern català li impedeix jugar la funció social i política que hauria de jugar. És ser interlocutor davant de les empreses i fer-se respectar com el que és, com a representant del govern català.
Déu-n'hi-do, feia temps que no sentia un sindicalista parlant amb aquesta tesitura. Algú està d'acord o en desacord amb aquesta afirmació?
Home, jo crec que efectivament la situació política actual segur que no afavoreix la posició del govern davant de les exigències que en una empresa gran com aquesta s'haurien. Abans tu plantejaves el cas de Samsung, va haver-hi molta polèmica sobre les exigències que s'havien d'efectuar
i els privilegis que es van concedir.
Sí, però hi contrapartides d'una certa
importància, per exemple.
Però hi contrapartides d'una certa importància. Per tant, aquí sí que
jo crec que això és inevitable. Sí. És aquest procés és inevitable. Aquest procés, diguem, diguem,
encara que tinguis un govern molt fort,
diguéssim. Encara que tinguis un govern molt fort. És a dir, fa 10.000 anys, quan es va inventar l'agricultura, segur que hi havia un govern de la Generalitat de l'Iraq que intentava que marxessin els llocs de treball dels recol·lectors perquè estaven perdent contra l'agricultura.
No estic d'acord.
Fa 200 anys, quan va haver-hi la revolució industrial, hi havia la gent, els ludites, que anaven a tirar pedres a les màquines perquè li preien els llocs de treball als artesans. Vull dir, sempre que passen aquestes coses hi ha grups que s'hi oposen, però al final és inevitable. Són inevitables.
No oblidem
I no li donem la culpa a la Generalitat perquè hagués passat igual.
No, tècnicament té tota la raó. Abraham era un immigrant il·legal iraquí que va sentir veus cap a aquella part del món, tothom sent veus, és veritat, i va anar a terres de Canaan amb la seva gent, que es calcula que eren unes 800 persones. Va arribar a Canaan i qui hi ha? Els palestins i filistins, els filisteus. I s'arma perquè competeixen per recursos i aigua limitada en un lloc molt determinat. És un problema d'immigració il·legal.
M'agrada més com explicar la història sagrada, que vol dir que vostè li dona una pàtina marxista, així materialista, que no...
És
li treu molta èpica, home.
Li trec romanticisme. Clar. Però el que ha dit en Coscubiela, que jo trobo que exagera i és una mica simplista, però té un punt de veritat en el sentit que és una mostra més que entre per on va la vida real, els problemes socials més aguts avui en dia i el discurs que està tenint la classe política, aquí a Catalunya hi ha una distància sideral.
Això sí, o sigui que el govern de la Generalitat no va bé.
No està per la llavor.
Però no, això no vol dir que tingui les culpes de tot el que passa.
93207474, mati@catradio.cat. Tornem, ens espera la seguretat ciutadana, el desplegament de guàrdies civils i aquesta història dels detinguts del ciclisme per les coses del dopatge.
pessigolleig al clatell, papallones a l'estómac, pèls de punta, pupila dilatada, cor accelerat, neurones revolucionades, nervis relaxats, peus ansiosos, oïda satisfeta, mans suoses, llengua seca, cames àvides, cervell actiu, nervis d'acer, sang turbada, venes bategants, nervis galopants, ulls desperts.
Nova Audi S4V8 344 cavalls. No saps quantes sensacions pots arribar a descobrir. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi. Catalunya
Ràdio. Passa, que ja ha començat el partit.
Quin nivell, a casa teva, era condicionat de luxe i a més TDT per veure el Mundial.
Igual que l'últim Mundial al bar, amb aquella calor.
I ara unes olivetes.
Amb Cegsa Endesa gaudiràs d'un Mundial d'allò més refrescant. Perquè si contractes el sistema de climatització et regalem un receptor TDT perquè no et perdis ni un sol partit. Truca a Cegsa Endesa al 902 52 83 84 i contracta el sistema de climatització abans del 30 de juny amb un finançament a 12 mesos i el 0% d'interès. Truca a Cegsa Endesa, 902 52 83 84. Contracta fets.
Bon dia. És molt aviat per fer-se preguntes, però valen la pena tantes reunions, tantes trucades, tant d'esforç? Segur que penses que sí, que valen la pena, i saps que no hi ha res que s'aconsegueixi per casualitat. Per això un matí més tu ets aquí. Per això nosaltres som aquí. Expansión, 20 anys líder. Res no és per casualitat.
Hola, amics. Aquí IKEA. Sorprèn-nos venint a IKEA de dilluns a divendres i nosaltres et sorprendrem a tu.
Si s'haguessis fet a Cone o Flamenc amb patins en línia, ens podria sorprendre.
Però és més senzill. Vine a IKEA entre setmana.
Per exemple, els dimarts i els dijous, dies de la cuina...
I et sorprendrem amb avantatges com aquest.
Si la teva cuina supera els 1.700 euros, et regalem el 5% del seu valor perquè puguis comprar accessoris o menjadors.
Gràcies per la teva atenció i recorda, de dilluns a divendres... IKEA és encara millor.
On vas vestida així? Qui t'has cregut que ets? Només sortiràs quan jo et digui.
Sortirem tots. Vine a visitar la carpa Violència Tolerància Zero de l'Obra Social La Caixa, on coneixeràs el nostre programa d'educació, sensibilització i atenció a les víctimes de la violència. Entre tots, podem acabar amb aquesta problemàtica. Visita'ns al passeig de la plaça Major de Sabadell del 22 de maig al 5 de juny, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Darrere de cada Actimel hi ha una història.
No sé mai quina hora surto. Realment és un hàndicap. Intentem marxar els caps de setmana i allà desconnectar. Vaig a buscar les nenes cada dia i així és com a mi les veig. Pel matí jo engego la casa i preparo l'esmorzar. Tots ens prenem un Actimel cada dia i la veritat és que ens funciona, ens va bé.
Actimel, en un estudi amb la Universitat Alfonso X el Sabio de Madrid, ha demostrat que ajuda les defenses en èpoques de sobreesforç.
Tinc un estat d'ànim com més positiu i vaig menys esgotat.
Bon dia, posi'm uns espàrrecs de Tudela, uns pebrots de Padrón, unes gambetes de Huelva i un verge extra de Jaén. Ja, i per al seu cotxe? Fins al 31 de maig a la xarxa Renault, el canvi d'oli en Belt Competition per a vehicles de menys de 2.000 centímetres cúbics només et costarà 39,95 euros. Denominació d'origen també al teu motor. Renault Serveis. Ens movem perquè no t'aturis.
Jo driblava un defensa, un altre, i un altre, xutava i gol! Tot l'estadi cantant el meu nom, Corxanilla, Corxanilla! És que m'emociono quan me'n recordo.
Si somies amb el futbol, desperta't. Viu el Mundial amb la televisió digital d'Ono. Contracta-la ara i tindràs gratis 5 partits de Lliga. Ono, truca al 1400.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Les 9 i 21 minuts, resulta que entre els 200 guàrdies civils promesos pel delegat del govern Rangel a Catalunya i els 520 d'ahir de Rubalcaba, doncs seran 700 agents guàrdies civils que es desplegaran a les comarques de Tarragona i a les del sud de Barcelona, la qual cosa dius està molt bé, però carai, sí que estava malament, no?
No, però això, a veure, siguem prudents. Allà no hi havia, a Catalunya, a la Catalunya rural i aquelles comarques, no hi havia cap tradició mai d'aquesta escalada de violència que hi ha hagut. És a dir, és un fenomen nou. Quan un fenomen és nou en aquestes proporcions, criticar que no hi havia un desplegament preventiu de l'escala que els farà ara, jo trobo que no és gaire... El que s'ha de tenir és una capacitat de reacció molt ràpida. Abans me'n recordo que el més greu que passava a l'Empordà és que a l'hivern entraven en una masia i s'emportaven, jo què sé, el vi i una ràdio. Estem parlant d'una altra escala, que va lligada a una immigració de gent de l'est que tenen experiència militar, paramilitar, policial, etc. Que s'han donat compte que hi ha comarques a Catalunya que amb centres no urbans, abans la gent venia a robar les ciutats, que és on hi havia el diner, hi viu gent de manera permanent, indefensa i amb un cert nivell de vida. No és Marbella ni és Hollywood, però és... I han vist que allò era una finestra molt vulnerable. Però, insisteixo, no havia passat mai. Per tant, el que podem demanar, lògicament, a les autoritats és una capacitat de reacció molt ràpida. Si aquest desplegament, passant de 30 o 40 guàrdies civils que hi havia per 28 pobles, es planta en pocs dies, a 200 o a 500, a mi em sembla que és una reacció ràpida. Hi ha hagut alguna declaració d'alguna conselleria aquí una mica imprudent, que la gent es protegeixi a si mateixa. Però si aquesta reacció ràpida hi és, sense caure en alarmismes socials, potser la situació s'estabilitza ràpid, perquè a més els cossos especialitzats han dit que són unes bandes que van començar a Marbella o al sur i han anat pujant, fugint
de la pressió policial. Sí.
I a l'esperança que es dissolgui no passin a països del costat. I si passen a països del costat, França es trobaran amb una gendarmeria ben desplegada pel conjunt del territori i amb una capacitat, diríem, professional, la gendarmeria, considerable.
Sí, i però permetin que insisteixi, si aquesta gent s'anaven escapant de la pressió policial i representa que continuen actuant al mateix estat, vol dir que un senyor de la demarcació de no sé on va dir jo ja no els tinc, ja els he fet fora. Sí. I
però això també té que
el que
veure...
vingui darrere que patxugui.
Però això té que veure també amb que considerem que els rius a Espanya són fraccionables per comunitats autònomes i les obres d'art religioses per comunitats autònomes...
Bueno, miri, perdoni, ara estàvem parlant de la Guàrdia Civil, que suposa sí. que no està fraccionada en comunitats autònomes.
No, perquè n'hi havia poca, i per tant aquí dic, si hi ha una capacitat de reacció ràpida, anirà bé. A l'Alt Empordà, jo he de tornar a dir, i no té res a veure amb gran criminalitat, sinó amb seguretat convencional, a l'Alt Empordà troben a faltar la Guàrdia Civil i despotriquen dels Mossos d'Esquadra, la gent dels pobles, eh?
Oliver, Salamartín.
Jo crec que hi ha diferents plans, perquè realment és que aquests temes socials tan complexes sempre els pots atacar o els pots intentar analitzar de diferents àmbits. En primer lloc, comparteixo una mica la intervenció anterior en el sentit que he intuït que deia, bueno, tampoc n'hi ha, és a dir, tampoc fem aquí una alarma social excessiva, perquè ens fem una idea, a Catalunya hi ha 3 milions de famílies aproximadament, per tant, 3 milions d'habitatges, o 2 milions i mig, i un mig milió més d'habitatges secundaris. Estem parlant, per tant, d'un país gran, que diguem que té una gran, una gran massa de gent que viu, i aquesta seria la segona reflexió, de relativament disseminada. No és únicament, com deies tu, els pobles de determinades zones, sinó són aquestes noves urbanitzacions o determinats àmbits de noves urbanitzacions. Aquí hi ha una reflexió a fer-se sobre el model de país que hem estat construint, que personalment mai he sigut partidari, diguem-ne, d'extendre la ciutat de manera contínua, sense aparents costos. I, efectivament, un dels costos d'extendre la ciutat és que la seguretat, per posar un exemple, és molt més complexa que quan la ciutat és compacta i vertical. Finalment, jo crec que hi ha hagut pocs reflexes polítics. És a dir, veure en alguns moments un conjunt d'alcaldes reunint-se i dient que s'aniran a Madrid...
Això és una mica com del segle XIX, eh?
Sí, no, a mi com a ciutadà català no m'ha agradat. Tenim un govern i, diguem-ne, segur que estàvem fent feines, perquè això és evident, però la presència, diguem-ne, dels responsables liderant el procés davant de l'opinió pública jo l'he trobat a faltar. Ara, coincideixo en que si finalment la decisió és aquesta de portar 700 guàrdies civils, perquè sembla que el problema més gran eren els àmbits en els quals la transició entre els Mossos d'Esquadra i els guàrdies civils estava en trànsit i aquí hi havia menys dotació. Si es fa aquesta dotació, probablement es calmaran el conjunt de la situació.
Sala.
Espero les crítiques preventives, però diguem, en el meu model de societat on diguem, les empreses tenen el seu paper, els consumidors tenen el seu paper, l'Estat, que té el seu paper, no té tots els papers. Sabeu que no estic molt d'acord amb moltes de les coses que fan, amb qüestions de sanitat, educació, etc. Però una de les coses que ha de fer el govern, és garantir la seguretat. I en aquest sentit és un fracàs espectacular del govern. I és per això que jo molt sovint dic que abans de posar-se a fer escoles, abans de posar-se a fer hospitals i abans de posar-se a fer coses que no li pertoquen de manera natural, el que hauria de fer el govern és demostrar-nos que sap fer les coses que li pertoquen de manera natural, com és, per exemple, el tema de la seguretat. Jo no sé si, diguem, quan hi ha un fenomen nou, el govern no hauria, diguem, no té responsabilitat d'actuar o no, i que només se li ha exigit que reaccioni de manera ràpida, però com has dit, això no és un fenomen nou a Espanya, això és un fenomen que va pujant per la costa i que sembla aquests jocs del Tibidabo, no? que li pegues amb un pallasso al cap i llavors surt un altre pallasso per costat i has d'anar pagant, i diguem, i quan tu enfonses diguem, el crim en una zona, doncs esperes que surti en una altra. A mi em sembla que l'Estat ens hauria de garantir la seguretat a tot arreu i no, diguem, d'una manera local i esperar que aquests tios marxin d'aquest poble, llavors estem contents perquè com que estan robant en un altre poble que no és el nostre, això no, diguem, no hi ha, no veig jo que hi hagi una solució de tipus, diguem, general i global. I insisteixo en la cosa que he dit abans, això és un tema lligat al tema de la immigració. Molta d'aquesta gent estan aquí perquè allà no es guanyen la vida, perquè a Romania són uns miserables, i llavors clar,
però aquests han vingut a treballar?
No han vingut a treballar, però si allà poguessin
ser... Per tant, diguem-ho amb el fenomen de la delinqüència, no de la immigració.
Però si allà aquests tios tinguessin feina de director de la Caixa, doncs no, igual no, haurien, no serien delinqüents.
Escolti, però hi ha molta gent al carrer que no té feina de director de la Caixa i no es dedica a atracar.
Però si allà estàs aturat, allà no tens manera de... Diguem, totes aquestes noies que estan de l'Europa de l'Est fent de prostitutes per aquí, miserablement, si allà tinguessin feines dignes, doncs segurament no estarien aquí, no hi haurien les màfies que les porten, i per tant diguem, noies catalanes de classe mitja fent de prostitutes n'hi ha ben poques, diguem, en part és una cosa que surt de la necessitat econòmica de fer aquest tipus de...
Sí.
I per tant és una cosa que jo crec que s'ha de lligar en el tema del desenvolupament d'aquells països, i per tant s'ha de lligar en el tema que dèiem abans de que si nosaltres volem fer-ho tot, doncs què fan els països pobres?
Deixeu-me afegir una cosa, jo vaig llegir pocs dies o l'endemà d'aquests últims incidents, que són greus, que els responsables de les forces de seguretat, les diferents forces, havien arribat a la conclusió que el problema era tan important que a partir d'ara es coordinarien en relació a aquest tema. A veure, què passa? Que la inseguretat i la delinqüència també funcionen sobre la base del criteri de jerarquia i distribució competencial? O potser estem en societats complexes on aquests criteris tradicionals han desaparegut i un podria esperar que les autoritats públiques, la coordinació entre les diverses forces i cossos de seguretat de l'Estat, autonòmiques, municipals i estatals, d'una forma o altra es coordinessin regularment sempre per parlar dels temes que fos. Jo no entenc gaire que la descentralització s'interpreti com que no es preocupin, els urbanos només se les veuran amb multes de tràfic, i els policies autonòmics només se les veuran amb no sé què, i encara...
Doncs és ancestral, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional sempre estan mig barallats, amb els Mossos suposo que deu passar el mateix, i després una altra cosa, que ja no és de cossos policials, que és de polítics. La senyora Tura i el senyor Rubalcaba pertanyen, si fa no fa, al mateix partit, o almenys a la mateixa família
política. I sobretot,
política.
Les dues són...
No els hi costava res aparèixer conjuntament amb una roda de premsa i dir anem a fer això i allò altre. No, no. Els diputats a Madrid.
I després, a l'Estat, som tots, mentre això no s'independitzi formalment. I, per tant, si tothom forma part integral de l'Estat, esperar una coordinació en matèria de forces de seguretat a tots els nivells seria un mínim per començar a parlar d'un enfocament seriós del problema.
Bé, doncs, em sembla que hem arribat al cap del carrer sobre això, també 93207474 i mati@catradio.cat. No m'ha passat per alt això de fins que no estiguem independitzats o no sé què.
Jo no ho dic.
O si home, no som fins que no es demostri el contrari o no sé
és
què.
És que no té per què passar-li per alt. És que la vida política catalana està en aquests moments mal enfocada i mal organitzada.
Cullo per Montenegro.
No. Bueno, Catalunya és 12 cops més gran que Montenegro, per tant...
És com la província de Lleida.
Home, dona suficientment perquè s'autodetermini la Vall d'Aran i el que faci falta,
A 12 vegades. Europa hi ha estats que són minúsculs, i són estats.
Sí, Andorra.
I el món.
Andorra el seu, per exemple, sense anar més lluny.
No, sí. A veure, el problema que tenim a Catalunya del desenfocament de la política és que, en relació a la qüestió territorial, es pot ser independentista o estatalista. I estatalista es pot ser centralista, regionalista o federalista. Hi ha quatre categories, no n'hi ha 50. Cada un ha de saber en quin està. Però si no ets independentista, n'has de treure una certa quantitat de conseqüències lògiques. I en el camp aquest dels no independentistes hi ha gent que encara no sap si va o si ve.
Bé. El delirium tremens li sembla aplicable al cas o no?
No, jo he parlat de desenfocament.
No, i ara li pregunto, què li va semblar la comparació aquesta? Diu, comparar Catalunya al País Basc amb Montenegro és de delirium tremens.
No, però el senyor Solana, com els toreros, ha tingut millors tardes.
Ah, val.
A mi em sembla de delirium tremens aquest senyor. Jo crec que una de les raons per les quals Montenegro vol la independència és per la nefasta política exterior del senyor Solana, precisament. Aquests senyors no tenien cap ganes d'independitzar-se, però diguem que les barreres que han posat els europeus a la integració de Sèrbia-Montenegro amb el seu conjunt, doncs ha fet que els de Montenegro tirin pel dret i diuen, escolta'm, si amb els serbis no podem entrar fins que no entreguin el Malcolm Ladic i tot això, doncs escolta'm, tirem pel dret i anem nosaltres. Dit això, a mi em sembla un espectacular triomf per la democràcia que Montenegro hagi tingut la possibilitat d'independitzar-se, perquè, si us hi fixeu, diguem, nosaltres com a ciutadans del planeta Terra hem dissenyat...
Habitants
del planeta Terra, hem dissenyat un sistema, que jo a vegades ho he mencionat, diguem, si vingués un extraterrestre a preguntar-nos com fem les coses, diríem, ens preguntaríem com es escolliu els jefes, votant, com escolliu els pressupostos, votant, com escolliu les constitucions, votant, i els estatuts, votant. I llavors, si mires un mapa del món, diria, i les fronteres, com les decidiu, votant? Diríem, no, això va a hòsties, perdó, això va a bufetades.
Bona, no? Xavier.
I això, com a ser humà, això és tremendo. I, per tant, que hi hagi la possibilitat també de canviar les fronteres a través dels vots...
Votant indirectament, quan vostè vota un partit...
No, perdona.
...que no és independentista, vota una Constitució que diu que un determinat estat és allò i només allò. No,
les fronteres estan dissenyades gairebé totes. Ara, últimament, gràcies a la desintegració pacífica de molts estats europeus... Com diguem, sí, la Unió Soviètica...
47, no?
Ara, gràcies a això, també Noruega a principis del segle XX, etcètera, hi ha hagut estats que s'han creat democràticament, però la major part de les fronteres del món, per no dir totes, gairebé totes, escolta'm, són fruit de guerra. Són fruit de les guerres, i per tant, que comencin a dissenyar fronteres a través dels vots, jo trobo que és un triomf del ser humà, com a ser humà.
Una de les raons per les quals soc molt pro-Escandinàvia, a part del clima, que m'agrada bastant, jo vaig estar dilluns a Noruega i vaig assegurar-me que m'ho expliqués una persona d'exteriors, de Noruega, el Ministeri d'Exteriors, un subdirector general, i vaig dir, a veure si... Expliqui-m'ho, perquè a mi m'ho han explicat així, i vull estar segur. I em va dir, sí, és tal com vostè ho diu. 1905 els noruecs van dir, els suecs, és que ens en voldríem anar. I els suecs van dir, segur? I van dir, sí. Diu, pues adiós. I no va haver ni referèndum contra el que jo pensava, sinó un vot en el Parlament, i ja està.
Sí.
I els noruecs no els hi va tan malament.
Fora
de la Unió Europea.
Diu, sense guerra ni res. Diu, no, sense guerra. I ja pot marxar.
Se'n volen anar. Segur,
en aquells moments els hi anava malament, eh? Els suecs eren pobres, sí, el que passa que van trobar petroli.
Però ho posàvem com a model, de manera civilitzada. Segur. He de dir només una matització. L'any 2000 jo vaig anar a Montenegro i les enquestes eren ja 48-52, és a dir, que no és que ho hagi induït Solana, els sentiments separatistes, era una societat dividida, però no es pot aïllar del context del que ha passat del 91 fins al 2000.
Hi ha algun especialista en ciclisme per aquí que es vulgui posar les mans al cap? Bueno, vostè corre maratons.
Que practiqui bicicleta, jo practico bicicleta.
Si no, pujo muntanyes, també bicicleta.
En bicicleta, sí.
I tot el que puja baix.
Jo les pujo amb 4x4.
Que és la gran frase de la tertúlia d'avui. Això és muntillisme pur.
La veritat és que quan un veu el disseny de les etapes, de les voltes grosses, el Tour de França especialment, però també la Vuelta i el Giro, en fi, un té la impressió de que és un esforç inhumà, de que és un esforç de que sense moltes ajudes,
i mal pagat,
molt poca gent, bueno, per descomptat, molt poca gent podria fer-ho, i per tant, tot i que lògicament hi ha la presumpció d'innocència per tothom, la quantitat d'escàndols que han anat afectant en el ciclisme en els darrers anys suggereix que efectivament aquesta duresa doncs es compensa finalment de manera artificial.
Però hi ha el Tour del 98, que va ja ser mític, perquè la policia suïssa, aprofitant una etapa que entrava un moment a Suïssa i dormien una nit, va irrompre i va enxironar mig Tour. Sí. I la premsa francesa oficialista, és a dir, l'Equip, ja va parlar de complot, de conspiració, de que mai més el Tour sortiria fora de França, però, francament, tenia raó la policia suïssa.
Jo crec que això és una cosa que és inherent a aquest esport, però a molts altres esports. Els esports, si fixes, a diferència de moltes altres empreses, diguem, fent les coses bé ja guanyes diners, aquí no fer les coses bé no n'hi ha prou, has de fer les coses millor. Només el primer guanya, el segon i perd. I això crea uns incentius addicionals, uns incentius enormes a, diguem, a fer-ho una mica millor, una mil·lèsima més que l'altre, t'emportes el premi, si no, no guanyes res. I aquests incentius exagerats a guanyar és el que fa que la gent doncs faci el que sigui per guanyar. I llavors tenim dues estratègies. Una seria la de Fórmula 1, és a dir, que tecnològicament, que guanyi la millor tecnologia, és el que tingui les millors drogues, doncs és el que corre més, és a dir, eliminar els antidòpings, i l'altra, doncs, és que la que tenim ara, que és ser estricte. O sigui, sí, hi ha unes regles, aquí no es pot... El que passa que sembla que aquesta manera no funciona, perquè, diguem, cada vegada que s'inventa un mecanisme de detectar drogues, doncs s'inventa una nova droga que no es detecta, que no es detecta fins al proper tour, i llavors és una carrera tecnològica, una guerra nuclear de drogues i contra drogues que
no s'atura mai.
Que no s'atura mai.
Sala Martín, Vilanova i Oliver, gràcies per haver-nos acompanyat. Si es volen quedar, vindrà el president d'Aragó, Marcel Iglesias. Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.